Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara i fins les 4. Durant la primera hora us hem explicat que finalment hi ha hagut la primera rebaixa dels tipus d'interès oficials per part del Banc Central Europeu en els últims 8 anys, des del març del 2016, que no baixaven els tipus d'interès. La rebaixa és d'un quart de punt i situa el tipus al 4,25%. A aquesta hora comencen la compareixença que està fent la presidenta, Christine Lagarde, presidenta del BCE, del Banc Central Europeu, en què hauria d'explicar si n'hi haurà més de baixades i quan seran. Això en el dia en què Espanya s'ha sumat a la causa oberta al Tribunal de l'ONU contra Israel per genocidi. L'executiu de Pedro Sánchez ha anunciat que aportarà informació al procediment obert al Tribunal Internacional de Justícia per aturar l'ofensiva israeliana a la Franja de Gaza. La causa la va iniciar mesos enrere a Sud-àfrica, però Israel no ha fet cas a cap dels pronunciaments d'aquest tribunal. I també us hem explicat que els metges de família denuncien que no cobrir les vacances dels metges a l'estiu tensionarà encara més la situació a l'atenció primària. Des del Departament de Salut asseguren que les baixes per malalties continuaran cobrint, però no pas les vacances, perquè la pròrroga dels pressupostos no ho permet. De seguida en parlarem amb abastament amb el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart. Què més podem explicar, però, a aquesta hora, Sara Riera?
Doncs que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha presentat una querella contra l'empresa Naturgy Generation per inflar els preus de l'electricitat. Segons el Ministeri Fiscal, durant bona part del 2019 i tot el 2020, aquesta empresa va augmentar els preus de l'energia produïda en una central de cicle combinat que té a Galícia, sense res que ho justifiqués. Això li hauria generat un benefici de més de 43 milions d'euros, que, segons la Fiscalia, li haurien suposat un sobrecost a les empreses comercialitzadores, però també i en darrer terme als usuaris. És per això que acusen ara Naturgy Generation d'un delicte contra el mercat i els consumidors d'energia elèctrica. I l'advocat general de la Unió Europea considera discriminatori que les hostesses cobrin dietes més baixes que els pilots d'avió per fer un mateix trajecte. Els dos col·lectius tenen convenis diferents, però l'advocat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que les dietes de les persones que treballen en un avió han de ser les mateixes independentment del seu salari. La justícia europea haurà de dir ara si es tracta d'un cas discriminatori per raó de sexe. La qüestió la va enviar a l'Audiència Nacional Espanyola per una demanda d'un sindicat d'hostesses en contra d'aquesta aerolínia valenciana Air Nostrum. L'opinió de l'advocat general de la Unió Europea no és vinculant, però la majoria de vegades aquest tribunal adopta les seves conclusions.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Ara Menorca més a prop amb el nou Fast Ferry Margarita Salas de Baleària. I és que només 3 hores i mitja podràs estar gaudint de l'illa. El teu viatge a Menorca amb Baleària des de 65 euros. I porta amb tu el cotxe i tot el que necessitis. Reserva ja a baleària.com les teves vacances a Menorca. Baleària i Consell de Menorca.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Campions! Campions! Oe, oe!
Però Joan, si l'Eurocopa encara no ha començat?
Aquest estiu senta't guanyador abans de començar. Aconsegueix 2 anys de subscripció a El Periódico i un Smart TV Grundig de 32 polzades per només 150 euros. La teva victòria irrepetible només amb El Periódico.
El 9 de juny és dia d'eleccions al Parlament Europeu. Per votar, identifica't amb el DNI, permís de conduir, passaport o targeta de residència. Introdueix la papereta al sobre de votació i lliura el tancat a la presidència de la mesa perquè ho comprovi. Diposita-la a l'urna. Pots votar de les 9 del matí a les 8 del vespre. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya, interior.gov.es.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el Tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Quan es fa fosc, les millors històries surten a la llum. A l'Eclipsi parlarem de les coses importants. L'amor, el sexe, els pares, els fills, els diners, les pors. Converses íntimes i sorprenents amb personatges molt familiars que ens compartiran els seus èxits i fracassos.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Ja disponible a la plataforma 3Cat.
I aquest sofà al llit? Si en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmode i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís!
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Paraules.
Paraules que ens informen.
De dia i de nit.
Catalunya Informació.
A tota hora, a tot arreu.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3Cat. Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
Tots els secrets blaugranes al Barça reservat.
Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
Catalunya migdia.
Passant 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, comentant l'actualitat amb la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
El subdirector de Nació Digital, Ferran Casas. Bona tarda.
Bona tarda i bona hora.
I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui podria rebre jo, perquè he arribat a l'estudi i he tirat un got d'aigua. Com que sempre
m'han fotut dels altres,
perquè aquest canvi d'estudi entre la primera i la segona hora, com el dia que em toca fer els esports, és una mica més atabalador, però ja està.
Però, llavors, si ens deixes podem,
però
si ens deixes podem posar-nos amb tu.
I tant.
Sí, podem.
I tant.
Bueno, vull
pensa una cosa, però, que tot torna.
Jo sempre tracto molt de carinyo.
Ha quedat amb ganes de saber això de l'Oriol Romeu, per cert.
Sí, escolta, m'han jugat allò a sí, deixar-nos amb...
Si se'n penedeix, no se'n penedeix.
Doncs el Roger Escapa ens ho ha de respondre. Escolta'm, l'Eclipsi, el 3Cat, aquesta sèrie d'entrevistes del Roger Escapa amb diferents personatges, un d'ells l'Oriol Romeu, i efectivament la pregunta que ens han deixat tastar, que de si es penedeix o no, d'haver canviat el Girona pel Barça, veient com ha anat l'any en una i l'altra, i no ens han deixat sentir la resposta. Doncs vinga, recomanació feta. De seguida anem amb els temes del dia, però abans ja sabeu que sempre el primer ens ve des de fora... I avui és dijous, saludem a l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Perfecte, doncs a veure, quin tema ens proposes per començar?
Avui vull parlar... Mira, dilluns va fer 100 anys de la mort de Kafka. I sempre deim que vivim temps kafkians, perquè ell va saber descriure molt bé de quina manera la deshumanització del sistema ens porta sempre cap a l'absurd o cap a la idiotització, no? Això es pot veure, per exemple, quan no t'entén una persona... quan no t'atén una persona i ho fa un robot o t'atén un assistent informàtic, aquest malentès pot deixar-te sense resoldre un problema en la majoria dels casos, no? Que és el que Kafka explica el procés, per exemple, o el castell, on els protagonistes viuen situacions que no acaben d'entendre d'on surten, volen esbrinar què passa i es perden en un món en el qual ningú és capaç de donar-los una resposta ni tampoc una explicació. Llavors, se sol dir que com més smart és tot, més beneïts som nosaltres. I si en això hi afegim un sistema informatitzat, ja ens podem imaginar què passarà quan ho deleguem tot a la intel·ligència artificial. La barreja de tot plegat pot ser força explosiva, no? No sé si sabeu que a partir del 26 d'aquest mes, el 26 de juny, Meta començarà a desenvolupar la seva intel·ligència artificial generativa amb tots els continguts que nosaltres hem compartit a les seves xarxes. És a dir, que les fotos, els vídeos, tot el que haguem publicat a Facebook i a Instagram serviran per entrenar aquesta intel·ligència artificial. I el problema és que si ho volem impedir és complicadíssim. Jo l'altre dia ho vaig intentar, vaig mirar uns tutorials per saber tot el que cal fer i el procés no és gens intuïtiu i està fet a posta perquè et desanimis i ho deixis estar, no? Vaig aconseguir trobar l'apartat correcte per fer la reclamació, per demanar que no utilitzin les meves dades per entrar en la seva intel·ligència artificial. També vaig trobar la llei de protecció de dades que has d'al·legar per evitar això, però les dificultats no s'acaben aquí, sinó que en tot cas comencen aquí, no? Perquè per començar no pots fer copy-paste, és a dir, a la finestreta on demanes que no emprin res que tu hagis publicat, has d'escriure-ho, ho has d'escriure paraula per paraula, perquè no et permet copiar-ho d'un altre lloc i després enganxar-ho allà. No t'ho permet fer. Però el pitjor és que quan vols enviar aquest text demanant que no utilitzin les teves dades, et contesten que per validar aquesta operació has d'introduir un codi que suposadament te fan arribar al correu electrònic. Però què passa? Que no t'envien cap codi. O com a mínim és el que em va passar a mi, eh? Vaig mirar l'spam, vaig mirar les safates alternatives i res. I no hi havia cap codi, per tant no podia enviar això perquè no utilitzessin les meves dades. I llavors quan tornes a la pàgina ha caducat i has de tornar a començar tot el procés. I com que no pots fer copy-paste, has de tornar a escriure tot el text. Llavors et diuen que has d'introduir el codi que acaben d'enviar-te al mail, vas al mail, no t'han enviat cap codi, i així fins a l'infinit, en un bucle que no s'acaba mai, no? Llavors, davant d'aquesta situació, he pensat molt en Kafka, ja només pel procés en si farragós que no s'acaba mai ni porta enlloc, sinó pel lèxic de tot plegat i de la mena de Matrix en què vivim actualment, no? Per exemple, allò que en deim núvol, on hi ha tota la informació, la memòria, etc., no té res a veure amb un núvol. És una extensió immensa de computadores processant a tot drap i gastant una quantitat ingent d'energia i d'aigua que contamina un munt. Però dir-ne núvol és més maco perquè un núvol és eteri, és inofensiu, forma part de la natura, queda bé, etc., no? I d'altra banda, dir-ne xarxes trob que és molt irònic perquè efectivament hem estat pescats i ara no poden deslliurar-nos d'aquestes xarxes, no? I hem caigut i ara formen part d'aquest sistema kafkià en el qual no tenim a qui recórrer, ni a qui reclamar, ni gaires possibilitats d'entendre res i només podem fer voltes i més voltes a un tema que no s'acaba de resoldre mai.
Doncs a veure, si algú de la taula s'ha vist reflectit o...
No, a vegades, primer que en lloc, a vegades la tecnologia ens posa les coses tan fàcils que ens acaba fent una mica idiotes.
Mm-hmm. A vegades jo he arribat a maleir la informàtica. És a dir, però, o sigui, en quina mala hora es van inventar els ordinadors? I després dius, no és això, però a vegades...
No, però vull dir que a vegades...
Poden arribar a desesperar, eh?
Bueno, o no, o fa que no hàgim de pensar, sí. O que moltes feines que abans fèiem, moltes, i que ens trencàvem una miqueta la closca, ara ens ho fan i el risc de que ens acabi fent idiota. En tot cas, i si m'ho deixeu portar una mica a la política...
Cadascú,
no, perquè és un dels temes d'aquesta campanya europea, un dels temes que es resolen o que s'haurien de debatre. Es va fer una directiva sobre la intel·ligència artificial a nivell comunitari. Hi ha molta voluntat en aquesta campanya electoral, si et mires els programes electorals dels partits, de bones pràctiques, de formació, de control, i crec, i vaig a l'experiència de la Llucia, que no hauria de ser una cosa nostra. És a dir, que no hauria de ser una gimcama protegir el nostre dret a la privacitat o que amb les nostres dades es pogués fer de tot. És a dir, jo entenc que a vegades, doncs, si tu et beneficies d'un servei de forma gratuïta, cedeixes les teves dades, doncs donis el consentiment a que se'n faci un ús comercial o de qualsevol altre tipus. Però a vegades no, i en tot cas, revocar-ho, resoldre-ho, no hauria de ser tan difícil, i per això, doncs, necessitem que els governs hi posin la mà, que regulin, no? I el Toni Rodon, que és un politòleg que col·labora al nostre diari Nació, està fent uns especials temàtics, no?, dels programes electorals, i ell ha analitzat en aquest àmbit, per exemple, els programes electorals dels partits, no? Doncs mira, el PSOE i Sumar són una mica tecno-optimistes, no? I diuen que això no té per què anar-nos malament, demanen també regular-ho. Esquerra i Junts són una mica més precabuts, i el PP ni en parla. És a dir, el PP, que és el principal grup de l'Europarlament, sí, i el que segurament guanyarà les eleccions a nivell comunitari, no en parla. I, per tant, deixar que això, doncs, les grans empreses ho facin anar com vulguin i que no hi posi la mà, doncs, en aquest cas la Unió Europea, doncs em sembla superperillós.
Jo estic d'acord que s'ha de buscar la regularització per tal de que l'usuari final pugui estar tranquil·la a l'hora de gestionar la seva privacitat utilitzant els instruments que faciliten la vida. Jo, a diferència de l'Òscar, jo crec que la informàtica, encara que moltes vegades em resulti, doncs, una qüestió de ciència-ficció, crec que m'ha no només facilitat la vida, no? Sinó que a cada dia de cada dia fa que les coses em resultin més fàcils. I jo no sé si cauria o no en el fet de que llavors el que estic fent és tornant-me més tonta, no? Perquè hi ha moltes coses que a través de l'ús informàtic em facilita la gestió de moltes qüestions. Sí que em sembla que la responsabilitat de l'usuari hauria també de tenir una parcel·la, però aquesta parcel·la no justifica que els governs no regulin que aquesta parcel·la no sigui perversa en si mateixa, sinó que si no hi ha un marc regulador que permet que algú velli perquè no t'estiguin utilitzant la teva informació de manera impuna, doncs això s'hagi de fer així, però que també hi ha el fet de la corresponsabilitat, no? Jo penso ara, penso en Facebook, amb això que ens estava explicant la Lluïsa, no? Jo des de que va aparèixer Facebook hi havia unes premisses que a vegades s'escoltaven amb la boca petita o amb l'orella petita, però ja es deien amb la boca petita, és vigileu que això és un instrument que ben utilitzat pot tenir avantatges, però l'has de saber utilitzar, no? I aquesta que era un karma que es anava repetint, doncs la realitat és que al cap d'uns quants anys ha resultat que és evident que el Facebook pot facilitar moltes coses i és una xarxa que ha donat doncs, moltes satisfaccions a molta gent, però en canvi és un instrument de doble fil. Per tant, regulació governamental, segur. Responsabilitat individual, sí. I després, un altre, sempre jo acabo sent aquestes que defensa que la tecnologia ens ha millorat la vida i més que ens la millorarà. Per tant, benvinguda a seguir.
Sí, però que no ens atrofi el coco.
Bueno, i si no, exercita'l tu, treballa'l tu, fes la gimnàsia tu, saps què vull dir? Perquè, clar...
Quan hi va haver aquell virus a la Universitat Autònoma de Barcelona, us en recordeu? Va estar un any aconseguir recuperar la normalitat. Perquè és que ja no sabien funcionar en paper. Una cosa tan senzilla com reservar una aula no es podia fer en paper. Ja no sabien com es feia. Sí, sí. És a dir, que moltes vegades delegam tant en la tecnologia que les coses més bàsiques es compliquen moltíssim quan falla la tecnologia.
I tant, ara l'exemple, per exemple, a la ràdio, quan fallen els sistemes informàtics, clar, és que no van ni les músiques. És que pràcticament no hi ha res. És a dir,
això no va passar. En quina emissora els hi va passar? A la SER, pot ser?
Sí, a una...
I va patir un atac informàtic i va ser un drama tragèdia.
Recordeu que quan saltava la llum, que ens quedàvem tots... Sí, d'acord, però quan la televisió, a més igual, pip, ostres, què ha passat? Doncs mira, és nostre, és d'ells, vull dir que sí, d'acord. Hi ha moments en què tot es queda parat, però que la tecnologia ha fet que tot estigui més fàcil i més instrumentalment adequat a les nostres necessitats.
Això, absolutament d'acord. És a dir, és evident que la tecnologia... ens facilita moltes coses. També és evident que l'escriure menys en paper, ara mateix tots estem amb llibreteta sobre la taula i amb un bolígraf, però l'escriure menys en paper fa que la setmana passada ho llegia, no? Els nois i les noies que estan als instituts o on sigui, tinguin una comprensió lectora també molt diferent, perquè no és el mateix llegir en pantalla que llegir paper, no?
Però tenen altres habilitats.
Tenen altres habilitats, d'acord, però en l'educació de les altres habilitats que venen per la via de la tecnologia, és molt capdalt la responsabilitat, i en els darrers anys amb les xarxes socials hem abocat tots nosaltres, un munt de dades a les xarxes que, òbviament, ara seran utilitzades, diguem-ne, a favor o en contra nostra, ja veurem. Però, en tot cas, la Llucia ens explicava fa un moment com va entrar en el bucle de no poder-se escapar, diguem-ne, de Meta, sí, sí. I és evident que aquí acabarem entrampats tots, no? La intel·ligència artificial s'ha de regular... Per mi és evident que sí. S'ha de regular per protegir les dades de les persones, però s'ha de regular també doncs, perquè sapiguem si estem llegint un text que l'ha fet una màquina o un text que l'ha fet una persona. S'ha de regular perquè les persones que escriuen, que són escriptors, tenen uns drets, per exemple, i s'ha de regular per tants d'altres motius. La intel·ligència artificial... pot ser beneficiosa per moltes coses? Evidentment que sí. La intel·ligència artificial servirà per fer recerca, per, no? Moltes vegades ho hem comentat amb tu, Isabel, que en el camp mèdic, en el camp de la recerca, etcètera, etcètera, ens servirà, sí. Però és molt nou i estarà bé que aquest Parlament que escollirem el diumenge sigui conscient de que aquesta aquesta regulació és urgent, ja diria jo, eh? perquè hi estem entrant, diguem-ne, o ja hi hem entrat. És molt difícil posar portes al camp, però una certa regulació, per mi, és evident que fa falta.
Bé, doncs és el panorama que ens presentava la Llucia Ramis. Per cert, la Marina Romero, que ens està escoltant, ens confirma que és la cadena SER,
la emissora que es va
quedar sense els serveis informàtics i que van estar unes quantes setmanes fent ràdio, entre cometes, a l'antiga.
Ostres!
Eh? Tota la vida, perquè a més els hi va costar molt recuperar els sistemes. He buscat i va ser l'any, el novembre del 19, és a dir, ja fa 3 anys i mig.
Però, si un punt de romanticisme,
si vols t'explico que ens passa a nosaltres cada vegada que ens caben els servidors.
En Nació, un drama total, no? Clar, perquè no viviu d'això.
No hi ha forma antiga de fer-ho.
No, exacte. Periodisme a l'antiga aquí no podeu fer.
Baixeu al carrer i comenceu
a fer-ho.
A fotre la torre a la gent.
Sí, anar explicant les coses. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Passen 21 minuts de les 3. Ja fa alguns dies que estem explicant algunes notícies que ens fan preveure que l'estiu es presenta calent al sector sanitari després que el Departament de Salut ha comunicat als CAPs, als centres d'atenció primària i també als hospitals que gestiona, que no podran contractar substituts per les vacances. Des de metges de família lamenten que això no passava des de l'època de les retallades, fa més de 10 anys. El Departament de Salut argumenta que aquesta decisió és per culpa de la falta de pressupostos de la Generalitat, que no es van poder aprovar els d'aquest any. Ho deia aquest migdia el conseller Manel Balcells.
El no tenir pressupostos té un cost. És a dir, que ningú es pensi que això era gratuït. Doncs ara no aprovem els pressupostos i aquí no passa res. Sí que passa. Per tant, hem de fer mesures de gestió. Mesures de gestió, de dir, organitzem-nos bé les vacances, anem a cobrir en els llocs que hi ha necessitat i amb els altres és un tema de gestionar millor els recursos. Això també passa en els hospitals.
Si posem xifres, en el cas de l'Hospital de la Vall d'Hebron suposarà aturar durant els 3 mesos d'estiu una quarta part de l'activitat programada no urgent. Fins ara, l'estiu, ja hi havia tancament de llits, però es concentraven al mes d'agost. Ara s'amplia als 3 mesos d'estiu. Podem saludar el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, el Xavier Lleonart. Senyor Lleonart, bona tarda.
Bona tarda.
Què suposa el fet de no poder contractar substituts per les vacances durant 3 mesos?
Bé, hem de distingir en el cas dels metges i metgesses, dels facultatius, ja tradicionalment no es contracten perquè no es cobreixen aquestes baixes. Mm. Malauradament és una situació ja crònica que patim de forma habitual. Pel que respecta a les categories professionals, doncs evidentment vol dir rebaixar la qualitat de l'assistència, sens dubte. El que passa és que el que hem de posar en qüestió és realment en quina situació estem, perquè nosaltres ens hem reunit amb fons del CatSalut i ens asseguren que aquestes retallades no ho són com a tals. És a dir, ens asseguren que tots els centres tenen els pressupostos iguals o superiors als de l'any passat i que l'única cosa és que el ritme de creixement que tenien aquests pressupostos s'ha ralentitzat. Per tant, clar, això contrasta d'una forma molt, molt bèstia amb les dades i les xifres que nosaltres també hem pogut corroborar a nivell dels centres de sanitaris, amb la qual cosa la sensació és que hi ha un cert grau de descoordinació o d'incongruència en allò que diuen banda i banda, i el que hem exigit és que es posi ordre en aquesta situació que ens sembla bastant caòtica.
El govern, ara sentíem el conseller Balcells, ho atribueix tot plegat a la falta de pressupostos, que no es van poder aprovar, cosa que va acabar provocant la convocatòria electoral. Però clar, els pressupostos estan prorrogats, per tant, són els mateixos diners que hi havia l'any passat. Què ha passat? Si l'any passat hi havia uns diners i aquest any no, què ha passat amb aquesta falta de pressupostos?
Bé, el que ens diuen a nosaltres aquest matí, fons del mateix CatSalut, és que si agafem no els pressupostos, sinó la despesa que es va fer al Departament de Salut l'any 2023 i la comparem respecte a la despesa que tenen autoritzada a fer aquest any 2024, la despesa d'aquest any 2024 és superior. Per tant, no s'entén per quin motiu aquests centres han de fer, si l'any passat van fer substitucions, perquè aquest any no n'han de fer. I a més, això té també sentit en el fet de que, si bé és cert que hi ha centres com a l'Any d'Hebron que han dit que havien de retallar 20 milions d'euros com a conseqüència de la manca de pressupostos, les mateixes fonts del CatSalut ens asseguren que la Vall d'Hebron té un recurs, una despesa autoritzada superior a la que va tenir l'any passat, i que, en canvi, curiosament, hi ha altres centres, com pot ser Can Ruti, que no en cap cas ha anunciat que hi hagués de fer cap retallada en aquest sentit. Per tant, és una situació absolutament confusa, que realment, en funció de la font consultada, t'estan dient coses diferents. L'única cosa que sí que podem acreditar és que els professionals i la població estem som hostatges d'aquesta situació i d'aquesta manca de comunicació, o com li vulgui dir, entre el govern i el que és l'aplicació pràctica d'allò que diu el govern, i per tant el que exigim és que es posin d'acord i governin.
Després de les protestes que van fer els metges, hi va haver un acord amb l'ICS, es va tancar fa mig any, el conseller va garantir que s'aplicaria tot i que no hi haguessin pressupostos. De fet, es va aprovar un suplement de crèdit per fer front a increments, per exemple, a increments de sou pactats. S'està fent front a aquest increment de sou o no? S'està pagant el que es va comprometre a pagar en aquell pacte?
Aviam, en bona part, en una part s'està pagant, en una altra no, però el motiu pel qual no s'està pagant en cap cas ens han garantit que és degut a la insuficiència pressupostària, bàsicament perquè el Departament d'Economia aquest increment de la despesa està aprovat i consolidat, sinó que és una qüestió de, sembla ser, l'aplicatiu informàtic que no ha pogut integrar els canvis amb la velocitat que seria desitjable. En tot cas, tornem a lo de sempre, és una qüestió de gestió i és una qüestió en la qual tornem, en aquest cas els professionals, a ser hostatges d'una gestió deficient per part de l'administració.
Salut admet que no hi haurà contractació específica per fer aquestes substitucions, però que es podran fer els torns, com vostè deia, coordinar bé les vacances perquè siguin els mateixos equips els que puguin fer algunes substitucions, perquè ens diuen que hi ha més professionals dels que hi havia fa 5 anys. Això és així?
Sí que en quant a nombre concret de professionals, sí, és cert que n'hi ha més. En quant a nombre específic de professionals pel que fa a determinades categories professionals, que són les que donen l'assistència directa, aquest increment és relativament minso. Però això no té res a veure, no és una qüestió de pressupostos o un pressupost de treball. Això és una qüestió de política del govern de la Generalitat que ens fa anar per aquest camí.
La gent que ens estigui escoltant, podem garantir que l'atenció primària serà de qualitat durant l'estiu? Podem estar tranquils?
Torno a dir, és un problema d'incongruència entre versions. El departament ens diu que els pressupostos són iguals o superiors als que hi havia l'any passat, els centres estan dient que no, aquí algú ha de posar llum a la foscor. I per tant, a partir d'aquí podrem dir, evidentment, qualsevol minva en els recursos materials i sobretot humans que hi hagi al sistema sanitari implica d'una forma directa i crua una retallada en la qualitat assistencial. Però primer hem d'esbrinar si realment és així.
Doncs preguntarem tant al departament com als centres per veure quin dels dos ens està dient la versió correcta. Senyor Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, gràcies per atendre'ns i bona tarda. Ciao.
A vostès, bona tarda.
No sé si us ha tranquil·litzat gaire.
No, jo estava... No gaire. Bueno, jo sempre faig servir expressions. Jo estava hoplàtica, que diuen, és a dir, a veure, no he entès res. És a dir, no he entès si la informació prèvia és correcta o si el que ens estava explicant el senyor Xavier Llanar és així. És a dir, si realment el que passa és que no té res a veure que s'hagin aprovat o no els pressupostos, sinó que el problema és de la gestió que està fent el departament dels recursos que té, doncs tenim un problemon afegit tremendo. És a dir, què ve a ser? És a dir, resulta que sí que hi ha els recursos econòmics com perquè hi hagués la cobertura sanitària necessària durant aquest estiu, però en canvi, per el que jo he interpretat, és un problema de la gestió que s'està fent d'aquests recursos i que no acaben d'arribar de la manera que haurien d'arribar en els centres hospitalaris, no? i en els professionals. A mi em deixen també de ben preocupada, perquè jo primer, quan he començat a parlar del senyor Llanart, jo anava a dir que el que els demanem als polítics és un exercici de corresponsabilitat i que, per tant, busquin la manera de que la gent, la ciutadania, estiguem coberta en aquells serveis essencials que necessitem i que, per tant, jo entenia que la Generalitat havia fet un esforç perquè això fos així i que el fet de no aprovar els pressupostos podia implicar i podia entendre-ho que realment hi hagués un problema pressupostari perquè la planificació necessitava imperiosament que hi haguessin uns pressupostos aprovats. Per el que he sentit ara, per el portaveu del sindicat de metges, no és així. Per tant, encara em quedo molt més preocupada. És a dir, què passa? Que tenim els diners, tenim més capacitat econòmica, però el que passa és que la gestió del departament no ha sigut lo suficientment diligent, pràctica, etc. I que ara el que pot passar és que aquest estiu els ciutadans tinguem un problema quan vagin al metge? A mi em sembla gravíssim. Gravíssim.
Aquí hi ha diverses coses que es barregen i coincideixen. D'una banda hi ha, i com ha apuntat el doctor Lleonard, una gestió diferent. Els hospitals disposen, en el cas de Vall d'Hebron, de 980 milions d'euros i això doncs, ho poden, diguem-ne, administrar. En el cas d'aquest hospital, per exemple, hi havia diners pendents, de partides pendents de l'època de la Covid i, per tant, de vegades retallades que es veuran o places que no es podran cobrir en alguns centres o en algunes àrees sanitàries, en altres sí, perquè estan gestionades de forma diferent. En tot cas, això ens porta també a una problemàtica que és evident, que és la falta de pressupostos. La falta de pressupostos de la Generalitat. Això genera una dificultat per anar incrementant determinades partides. Aquests pressupostos de 2024 que finalment no es van aprovar incloien un increment de despesa de 3.000 milions d'euros. D'aquests 3.000 milions d'euros, 424 milions anaven a polítiques de salut. Per tant, això haurà d'arribar amb altres línies de crèdit que es vagin aprovant de forma parcial. Ja se'n va aprovar, de fet, abans, uns dies abans, crec, de la campanya electoral, ja se'n va aprovar una de, si no vaig errat, uns 1.800 milions, però no són encara els 3.000 milions en els que s'havia d'incrementar el pressupost. D'aquests 3.000, com dic, 424 milions de salut. Per tant, no tenir pressupostos, no tenir-ne a Catalunya i no tenir-ne a Espanya, perquè com que no n'hi ha a Catalunya, Pedro Sánchez va renunciar a tenir-ne a Espanya, té conseqüències. És a dir, a vegades en parlem als mitjans de comunicació, en parlen els polítics, se'n parla de forma una mica frívola, però és evident que aquí hi ha sectors afectats i que coses noves que s'havien de fer o increments de despesa que s'havien de fer o no es podran fer o es faran de forma més lent. A més, hi ha una cosa que encara ho fa pitjor, que és que ara encara hi havia un cert vent a favor a l'hora d'incrementar la despesa, però l'any 2025, al mes de març, es van votar les regles fiscals de la Unió Europea al Parlament Europeu i el Partit Socialista, el Grup Socialista, el Grup Popular, els dos grups majoritaris a l'Eurocambra, i en el cas català també Junts hi va votar a favor, hi ha un cert retorn a l'austeritat. És a dir, els pressupostos propers de 2025 no podran ser tan expansius. I ja una última cosa, i és una peculiaritat o particularitat catalana. 22.000 milions d'euros de dèficit fiscal. Això, evidentment, doncs, dificulta donar uns serveis públics de qualitat a la ciutadania d'aquest país. Aleshores, jo no sé si Salvador Illa podrà sotmetre's finalment a la investidura com a president de la Generalitat, però a mi em sembla bàsic i fonamental que el senyor Salvador Illa expliqui com pensa resoldre aquesta situació de 22.000 milions d'euros de dèficit fiscal que fan pitjor la vida dels catalans.
De tota manera, pel que deia el Xavier Lleonard, des del Sindicat Metges de Catalunya, és el problema no és tant de quantitat, sinó de repartiment i de gestió. Perquè bueno, ell deia
cada unitat o cada hospital.
El que ens diu des del departament és que l'autorització de despesa en bona part dels centres és la mateixa que hi havia l'any passat, i en canvi els centres ens diuen que no. Per tant, aquí les versions
no
concorden.
Però si hi havia coses pendents, en el cas de... No, no, no se el detall, però pel que hem llegit, el cas concret de Vall d'Hebron, que hi havia coses doncs, pendents, diguem-ne, de la Covid, no? Diu, la direcció de l'hospital va anunciar fa uns mesos que havia d'estalviar 33 milions d'euros pels sobrecostos de la Covid. Aleshores, clar, com que ells comptaven amb un increment pressupostari i aquest increment pressupostari no arribarà i s'han d'atendre compromisos d'anys anteriors, doncs es produeix aquesta situació.
Confesso que estic una mica perduda, diguem-ne, entre la informació del govern, la dels sindicats, la que arriba dels centres hospitalaris, etc. Diguem-ne, m'he com perdut una mica, però per mi hi ha com puntals, diguem-ne, que no es poden oblidar. És a dir, a casa nostra, les polítiques socials i les polítiques sanitàries i les polítiques educatives són, diguem-ne, la gran part de la despesa que es genera i és la despesa que afecta directament a la ciutadania.
De fet, salut d'un pressupost de la Generalitat de 40.000 són 12.000.
Per això, vull dir que és diguem-ne, una afectació directa a la ciutadania. Estem en pressupostos prorrogats, és veritat, però estar en pressupostos prorrogats no implicarà, diguem-ne, que la gent no es posi malalta, que la població a l'estiu deixi d'augmentar, quan ens arribaran turistes que també podran, diguem-ne, necessitar serveis sanitaris i assistència sanitària, i no afectarà a que aquella persona que tenia una intervenció programada per l'estiu, diguem-ne, no la continuï necessitant. La pregunta és, si cada estiu es tanquen llits, per què es continuen programant intervencions a l'estiu si després te l'han de desprogramar? Aquesta és, diguem-ne, un altre tipus de disquisició. Per tant, la Vall d'Hebron l'any passat va tancar 200 llits, aquest any en tancarà 270 o 280. Doncs, evidentment, això té una afectació, s'ha de preguntar i s'ha d'explicar ben explicat. Les vagues del personal sanitari van implicar que hi hagués uns augments de sou. Si només és un tema de gestió, no entenc per què no s'estan fent aquests augments de sou, perquè és evident que d'ençà de la pandèmia el personal sanitari està sobrecarregat quan has d'anar al CAP o has d'anar a un hospital, i si a més ho has de fer a l'estiu, saps perfectament el que això implica, i per tant, diguem-ne que tocar la sanitat és tocar molt el moll de l'os, i per tant si encara que hi hagi pressupostos prorrogats, també sabem que els governs poden fer aprovacions de crèdit i, per tant, per preveure, diguem-ne, els problemes que puguin venir d'aquí dos mesos, no entenc que el govern català no estigui fent una aprovació de crèdit i resolgui, diguem-ne, una problemàtica que ens trobarem d'aquí un mes.
El Manel Laborda, cap de Societat de Catalunya Ràdio, em diu que dimecres el departament presenta el pla de salut estiu i per tant aquí tindrem pistes de com afrontarem l'estiu,
com
ho tenen previst afrontar. Bé, veurem, però en tot cas sí que realment la situació, com a mínim després de l'entrevista amb el Xavier Lleonart, com a mínim és xocant i sorprenent. Veurem si els pròxims dies acabem de treure l'aigua clara.
Sí, però fixa't, és que torno a repetir la dada, ja sé que la Isabel em mira malament, però
no, encara no, però quan acabi
22.000 milions d'euros de dèficit fiscal, sí, un pressupost de salut a Catalunya de 12.000 milions d'euros.
Podem parlar de gestió, Ferran? Perquè no, jo crec que una de les coses que...
Segur que es pot gestionar millor, però
home,
el que passa...
Tant, el problema que ens han plantejat avui...
Misèria,
el problema que ens han plantejat...
Quan gestiones la misèria és difícil, que puguis convertir-ho en abundància.
Evidentment, això és objectiu. Això són dades objectius, però avui el que s'ha parlat aquí i el que se'ns ha traslladat després de l'entrevista del responsable del sindicat de metges és que no era un problema de pressupostos, no era un problema de diners, sinó era un problema de gestió d'aquests diners. I jo crec que l'anàlisi d'avui, l'anàlisi d'aquí mitja hora, o de demà, o de la setmana, la setmana vinent...
També t'ha dit que la despesa s'està, diguem-ne, desaccelerant. Això també t'ho ha dit,
Però això vinculat...
Ha parlat de gestió, però ha parlat de desacceleració de la despesa.
Vinculat als pressupostos, però ha parlat de gestió. És que jo em sembla que al final, si no, fem uns tot uns revolutums perquè ens interessa, perquè ens sembla bé, perquè cadascú defensa les teves tesis...
Mira si era gestió, que una part de l'augment de sou dels metges no els hi ha arribat perquè l'operatiu informàtic no estava preparat.
Per tant, això no s'entén, això és evident.
Això no és un problema de dèficit, és un problema de gestió.
Parlarem d'infrafinançament demà, però no ara.
No, però que hi hagin unes vagues i per part del govern, diguem-ne, s'arribi uns acords acords, que van ser llargs d'arribar-hi aquells acords, i un dels acords impliqui un augment de sou, doncs, nois, l'augment de sou s'ha de fer. Els que tenim empresa privada sabem que quan promets un augment de sou, i si l'has pactat, l'has de fer.
I si hi ha coses pendents de la pandèmia, com és el cas de Vall-d'Hebron, doncs s'han d'abonar.
Falten 20 minuts per arribar a les 4. Diumenge hi ha eleccions europees a l'estat espanyol, a Espanya, però, de fet, a altres països. Però és veritat que en alguns ja han començat a votar. De fet, avui és el primer, als Països Baixos, en el que s'obren físicament els col·legis electorals, perquè en alguns països, de fet, ja telemàticament ja es pot votar de fa dies. Totes les mirades estan centrades en què farà l'extrema dreta als Països Baixos. Té tots els números de guanyar les eleccions a Països Baixos, però també a França, a Itàlia, a Bèlgica, a Espanya. El Partit Popular i el PSOE es disputaran la primera posició, però també ens volem fixar en una candidatura. S'ha acabat la festa. S'ha acabat la fiesta. És la candidatura de l'influencer ultradretà Alvise Pérez, a qui totes les enquestes donen com a mínim un eurodiputat, però n'hi ha unes que fins i tot n'hi donen tres. Avui ha deixat clar que per ell Europa és un trampolí.
La política europea me parece intrascendente. Yo obviamente me presento a las elecciones europeas para tener visibilidad de cara a la presión en unas elecciones generales. Y por eso es por lo que me presento a las europeas, para protegerme judicialmente, para después hacer la batalla en mi país, porque yo no me voy a ir a Bruselas a vivir 7 días a la semana. Voy a ir lo justo y lo necesario. O sea, Bruselas ahora mismo es Bélgica, un país fallido en la que solo hay islamistas, prostitución importada de la trata de blancas y una comida asquerosa.
No es pot negar que amagar-se no se n'amaga, però ens hem volgut preguntar qui és Alvise Pérez, d'on ha sortit Alvise Pérez, perquè diumenge a la nit, quan tinguem els resultats, veurem que ha tret, no sé encara quants, però algun eurodiputat. Roger Santaló, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
A veure, la pregunta, qui és Alvise Pérez, d'on ha sortit Alvise Pérez?
Doncs ja fa anys que és conegut, sobretot a través de les xarxes socials, perquè és un sacsejador de l'actualitat política amb postulats d'extrema dreta, que s'ha fet conegut a xarxes com Telegram, on el seu canal té gairebé 500.000 de subscriptors.
I què proposa?
Doncs el principal missatge d'Alvise Pérez, i que repeteix reiteradament, és que vol eliminar tots els privilegis de la classe política, com el mateix nom del partit indica.
Se acabó la fiesta de los corruptos que usan el dinero para entrar en política y enriquecerse y hacerse millonarios y luego gastarse el dinero robado de todos los españoles en República Dominicana, de todos los partidos, PP, PSOE, y estamos viendo que los que se suponían que nuevos partidos también.
Aquí inclou populars, socialistes, els més nous com Sumar o Vox. També reben els assessors, el sistema judicial o els mitjans de comunicació. És un missatge que agrada als desencantats i que és fàcil de fer arribar al Parlament Europeu, perquè el format de les eleccions en circumscripció única pot fer baixar aquest llindar per aconseguir escons. Ho corrobora el professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, Toni Rodon.
En les eleccions al Parlament Europeu la gent vota de forma diferent. El vot que fan és una mica més expressiu i no tant instrumental. Per tant, això també dona peu que es presentin molts partits que se'n diuen protesta.
Però Alvise Pérez també ha format part del sistema. Va ser assessor de Ciutadans entre el 2017 i el 2019, d'on diu ell que va marxar corrents després de conèixer les interioritats del partit, però des de llavors la seva popularitat s'ha sobredimensionat a través de les xarxes socials, on denuncia polítics i periodistes, i alguns, com José Luis Ábalos, Ana Pastor o Manuela Carmena, s'han carrellat contra ell per difamació. Per això també es diu que vol aconseguir ser eurodiputat per aconseguir la immunitat judicial.
De fet, ho reconeixia ell mateix en les primeres declaracions que sentíem, en el primer extracte, dient que no, jo el que vull és la immunitat. Si treu representació, Alvise Pérez també formarà part d'aquesta maquinària, d'aquest sistema del que ell renega.
Sí, però ell diu que no, perquè farà un sorteig amb el seu salari d'eurodiputat entre la ciutadania, diu. Sobre els interessos que defensa, s'ha acabat la festa, mostra la immigració com un problema i diu que si la Unió Europea no renegocia els seus acords amb Espanya, promourà un referèndum per sortir-ne.
O Francia y Alemania entienden que no podemos permitir acuerdos como la PAC, que literalmente es el suicidio colectivo de una nación como la española, o haremos un referéndum para que los españoles tengan una voz que presione a Francia y Alemania para que dejemos de ser sus esclavos.
Però tot i tenir postulats típics d'extrema dreta, no vol ser definit en una ideologia concreta. Per Toni Rodon, això és deliberat.
Molt sovint juguen amb l'ambigüitat. Parlen només d'aquells dos o tres temes polèmics i després altres qüestions que són més de profunditat i fins i tot a vegades molt més importants, doncs els eviten.
Si aconsegueix eurodiputats, en plural confirmarà el que diuen les enquestes i repetirà els fenòmens de Podem el 2014 o de l'estrofolari Ruiz Mateos el 1914. 1989 que d'una forma o una altra volien abanderar aquestes protestes contra el sistema o el govern de torn.
A mi no deixa de sorprendre'm que algú que critica que vol acabar amb els polítics que s'aprofiten del sistema, que roben els diners i que se l'enduen a la República Dominicana, sentíem que deia, llavors diu, no, jo em presento perquè vull tenir avantatges del sistema, que és tenir la immunitat. Vull dir que és allò, critica el sistema, però entra al sistema.
Però això forma part del populisme, sí, que s'està interioritzant, popularitzant i, a més, tenint una rentabilitat evident electoral, no només aquí a Catalunya, per tenir un partit d'extrema dreta que també... amb substancials diferències, però amb moltes coses, utilitzant també un discurs populista, d'extrema dreta, xenòfob, etc., que guanya vots a la resta de l'estat espanyol també, i a Europa també, i al món també, no? És a dir, en Trump ara, en l'últim judici seu, doncs ha carregat contra tot i contra tothom i té un gran suport empresarial i electoral. És a dir, ja es preveu que Trump segurament serà possiblement una altra vegada president dels Estats Units. Veiem a veure què passa, eh? Per tant, parlant d'aquest senyor, no? Hi ha un altre un paral·lelisme amb un altre personatge que es diu Andrew Tate, que alguna vegada n'hem parlat aquí, que és un senyor que també és populista, xenòfob, i que ha estat té una gran trajectòria a les xarxes, sobretot amb un públic jove, que estic parlant de 20 a 35-38 anys. Aquest és un perill enorme, perquè realment són tendències ideològiques sense cap tipus de contingut real, però que estan convencent a la gent. És molt perillós, però jo crec que aquí hi ha una reflexió pròpia de tots els que estan fent política actualment i tots els que en un moment donat tenim una mínima veu, de per què hi ha un col·lectiu de persones joves il·lustrades, formades, que tenen, és a dir, que no amb un estatus social moltes vegades mitjà, és a dir, que no venen d'un suburbi que, per tant, li implica unes necessitats econòmiques molt imperioses que fa que s'agafi a qualsevol cosa. No, hi ha també una part substancial de necessitat, però també hi ha una part molt, molt ben estructurada de que considera que això és veritat i que no hi ha cap problema amb que votar en aquest tipus de gent. I jo crec que aquí hi ha un problema, i és un problema que crec que en els nostres polítics, en els representants polítics de tots els partits, ara parlem de Catalunya, quan juguen al populisme en alguna de les seves mesures estan potenciant que això passi. És a dir, jo crec que hauríem de començar a criticar en els nostres, o sigui, en els nostres representants, aquells que també votem, quan estan fent populisme. Perquè fer populisme i creure que com que el populisme és teu pot convèncer i tens la raó, és el gran perill per després no poder enfrontar i posar un mirall en aquests populismes que són extrems i que llavors sí que els podem criticar. No, el populisme, la frase populista és censurable amb uns i en els altres, evidentment marcant un punt d'inflexió amb el que representa aquest senyor.
Jo crec que això ho estem comentant ara perquè ho veiem en grups polítics concrets, no? L'Albice Pérez, l'Oriols a Ripoll, però el seu programa, és a dir, tota aquesta gent són gent que fan l'antipolítica la seva via i saben perfectament que l'antipolítica i el populisme té rèdit. Per què té rèdit? Perquè la gent en general està emprenyada segurament amb el sistema de partits, o hi ha molta gent emprenyada amb el sistema de partits, i per tant aquests discursos fàcils, ràpids, senzills, amb titulars curtets, no? I amb coses, diguem-ne, les quals la gent s'agafa ràpid, amb ells els hi funcionen. Avui em mirava el programa d'aquest senyor i té 4 punts que no són tan diferents de coses que deia Ciutadans a l'inici. Aquest senyor parla de la lluita contra la corrupció, parla de la reforma del sistema polític, parla de llibertats i drets i parla de la reforma de l'Estat. Quan Ciutadans semblava que havia de salvar-ho tot, també deia coses d'aquestes. De fet, ell va estar amb Toni Cantó, no? Em sembla, a les Corts Valencianes, vol dir que, diguem-ne, alguna cosa ha begut d'allà. A mi em fa una mica de recança veure el panorama que tindrem diumenge. És a dir, ens està quedant una Europa, diguem-ne, bastant galdosa, tant amb la dreta com amb l'extrema dreta, i això, diguem-ne, acabarà afectant en les polítiques socials, en tot allò, diguem-ne, que tenim entès que és el nostre estat del benestar i acabarà afectant en llibertats de la ciutadania europea. Em sobta molt en aquest senyor concret, no?, que carregui contra Europa d'aquesta manera, però que en canvi s'hi presenti, no? Jo crec que si una cosa genera antipolítica és la manca de coherència.
Però és que el primer tall, no sé si podem repescar el primer tall que sentíem.
El tall és brutal.
Ell mateix deia, no, si a mi la política europea a mi me la bufa.
No?
És a dir, em presento allà per tenir la immunitat i presentar-me a l'espanyola.
No cal.
La política europea me parece intrascendente. Yo, obviamente, me presento a las elecciones europeas para tener visibilidad de cara a la presión en unas elecciones generales. Y por eso es por lo que me presento a las europeas, para protegerme judicialmente, para después hacer la batalla en mi país, porque yo no me voy a ir a Bruselas a vivir 7 días a la semana. Voy a ir lo justo y lo necesario. O sea, Bruselas ahora mismo es Bélgica, un país fallido en la que solo hay islamistas, prostitución importada de la trata de blancas y una comida asquerosa.
A banda del retard que fa de Brussel·les, que diguem-ne que és bastant discutible, però després d'això, és a dir, no, la política europea és intrascendent, a mi no m'interessa, no penso anar a viure a Brussel·les 7 dies, diu ell, no hi va ningú 7 dies, però vaja.
No.
I després jo el que vull és visibilitat, és a dir, fer-me una campanya electoral de cara a les espanyoles i tenir immunitat, no diu immunitat, però diu eines judicials.
Però... que l'extrema dreta, perquè les seves idees prosperin, normalment necessita la mentida. I aleshores dir que la política europea és intrascendent és una mentida.
Quan cada vegada
no
més coses de la nostra
no
vida, del nostre dia a dia,
estem parlant del que
política.
Passarà als pressupostos l'any que ve, hem estat parlant al principi
d'aquesta
tertúlia de la intel·ligència artificial. No la regularà el Parlament de Catalunya ni la regularà el Congrés dels Diputats. Si l'ha de regular algú, l'ha de regular el Parlament Europeu. Amb les regles d'austeritat passa el mateix. En tot cas, jo...
Potser seria més lleig que aquest senyor ens digués que vol anar a Europa perquè allà, diguem-ne, trobarà un caldo de cultiu de l'extrema dreta que potser li interessa.
Bueno, cosa no? Que és evident,
cosa que
malauradament,
és evident que passarà, diguem-ne.
Malauradament trobarà. A mi m'agradaria anar una mica a l'origen de tot això, a l'estat espanyol, en els darrers anys. Durant molts anys vam sentir allò de que gràcies al PP no hi ha extrema dreta, perquè l'extrema dreta a Espanya està dins del PP. Doncs això era veritat, però també és veritat que en els últims anys la forma en la que el PP ha fet política i en la que el PP ha encarat determinats debats polítics a Espanya, sigui sobre el procés català, sigui sobre el feminisme o sobre el medi ambient, doncs ha creat un marc i un caldo de cultiu cultural i mediàtic perquè hi hagi aquest ascens brutal de formacions d'extrema dreta, no? Perquè Vox s'hagi convertit en part del paisatge i s'hagi consolidat, i jo crec que de fet aquestes eleccions europees no els aniran malament, malgrat que els hi ha sortit doncs, aquest competidor amb unes idees molt similars, que és aquest Albice. Que...
En aquest context, per això, Ferran, perdona, també ens hauríem de plantejar com el paper que ha fet el PSOE en relació al PP i a l'extrema dreta ha influït també a fer créixer l'extrema dreta.
Sí, segurament. Escolta'm, Pedro Sánchez, crec que va ser el 2015 o el 2016, es va negar anar a un debat a Televisió Espanyola si no hi participava també Vox, que encara no tenia representació. Per què? Perquè aleshores li anava molt bé Vox per treure-li 4 vots al Partit Popular. Això cometre responsabilitat que al final Vox va treure 52 escons al Congrés dels Diputats. Ara en té menys, però segurament si hi hagués eleccions en tindria algun menys. Algun més. En tot cas, sí que crec que tens raó, Mònica, el Partit Socialista, també ha comès errors, però qui ha creat el marc, qui els hi ha creat un terreny de joc en el que se senten còmodes i en el que aquesta extrema dreta explícita pot treure resultats és el Partit Popular, també el Partit Socialista, determinades institucions de l'Estat, inclús alguns discursos de la monarquia. I després, en el cas de l'Albice...
Només una cosa, Acció Catalana, és a dir, podríem dir llavors que Junts ha propiciat que partits com el de la senyora...
Aliança Catalana.
Perdó, l'Aliança Catalana, com la senyora...
Oriols,
hagi florit, no? Jo crec que això...
Crec que de forma nota és més discutible.
No, això és el problema. El problema és que pensem...
Molts votants d'Aliança Catalana votaven a Junts, però jo crec que el comportament posicionament polític de Junts no és equiparable al del PP.
Si el paper que ha fet el PP ha promogut que Vox creixi i que el paper que ha fet el PSOE ha promogut que Vox creixi, a mi em sembla realment una autèntica... em sembla absolutament gratuït, perquè llavors jo podria dir, per segons aquesta lògica, que Junts per Catalunya ha promogut i ha propiciat que la senyora Orriols tingui més representació política. Llavors jo crec que aquest, el problema que tenim nosaltres és que quan ens sembla que els nacionalismes que no són els nostres, ens sembla possible i positiu.
Jo crec que
a Catalunya això ha anat molt diferent.
I és diferent el mapa mediàtic a Catalunya...
Cadascú amb el seu entorn i amb la seva capacitat d'influència. Només faltaria. T'asseguro que la senyora Orriols es queixa molt...
Els mitjans catalans no han jugat.
Però em sembla que l'agenda dels mitjans de comunicació, la forma d'expressar-se dels mitjans de comunicació, d'encarar els debats polítics a Catalunya, que té, per exemple, doncs, la CCMA o que tenen els diaris catalans, no té res a veure amb el que veiem a moltes cadenes de televisió
privades,
espanyoles. Privades, però bueno, que són molt importants. Privades, però amb publicitat, d'Aena, de Loteries de l'Estat, d'Iberia i de la Comunitat de Madrid.
La corresponsabilitat amb que una determinada postura extremista acabi consolidant-se, no pots otorgar-la en el que li està cedint la votació, cedint part del seu electorat.
Doncs jo crec que sí. Jo crec que no surt per generació espontània.
Jo crec que no. I molt menys en el partit que està lluitant perquè la dreta i l'extrema dreta no governi aquest país. Si no, també podríem dir que que va passar a Podemos...
Ja bé,
A mi sembla que és tan tendenciós pensar que en un partit que està intentant, que aprova la llei d'eutanàsia, que aprova tota una sèrie de qüestions que han fet progressar aquest país, i altres partits que també ho farien, És a dir, jo no vull dir aquí que les medalles...
Una cosa és la política que faci el PSOE des del govern, l'altra és el que el PSOE li interessi com a partit.
Però el PSOE també és un partit que va pressionar a Canal Sur perquè li donés bola a Vox per les eleccions andaluses dividir el vot.
Apreta amb un determinat medi quan està governant...
Han sigut una irresponsabilitat. Però, i si això ho ha fet Junts per Catalunya, a mi no em consta que és una irresponsabilitat.
L'Aliança Catalana, perquè no...
De la mateixa manera,
és una suposició que estàs fent sense tenir dades concretes.
Deus una cosa, jo no he dit que sigui així, jo he dit que si fem un anàlisi i un paral·lelisme que la responsabilitat de que el Vox estigui creixent és per al PP, jo he dit aquesta mateixa anàlisi i paral·lelisme es podria fer perquè l'Aliança Catalana ha crescut gràcies a una determinada manera de fer política de Junts.
Saps quina és la diferència?
Llavors, no podem dir que els nostres no i els altres
sí. Que en el context espanyol, el creixement de Vox l'has vist a través de canals privats i l'has vist a través de llocs molt concrets. A Catalunya...
Estàvem parlant de la responsabilitat dels partits.
A Catalunya, això no ho has vist.
Tornem. Que diu publicitat.
L'Òscar ja no em deix.
No, sí, per culpa meva. Ara serà culpa meva. Primer com he del Roger. Roger, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
I també vosaltres, a la Isabel, al Ferran i a la Mònica. Gràcies a tots tres. Fins
gràcies,
la pròxima. L'Òscar et talla perquè ve publicitat. Una mica de publicitat al butlletí de les 4 i la tarda de Catalunya Ràdio. Demà a les 2, nova edició del Catalunya Migdia. Adéu, adéu.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Tria Formidable Solar i emporta't ara 3 anys de consum de llum gratis si instal·les les teves plaques solars i ho combines amb la tarifa solar Simpli Zero, perquè tot Endesa és formidable. Consulta condicions i contracta en Endesa.com en el 800-76-0909 o en els punts de venda Endesa.
La creació artística i la natura conflueixen a l'Auditori. Descobreix la Contranatura. Temporada 2024-2025. Entrades i abonaments ja a la venda a auditori.cat.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school.
és Barcelona.
No et perdis els millors festivals d'aquest estiu amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols, del Festival Peralada al Castell de Peralada i del Festival Terra Mar a Sitges, entre d'altres. Ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Tot el que passa a Europa ens afecta. Segueix les europees des de primera hora amb el suplement.
A punt, escampats per tot el país, resolent incògnites.
L'evolució de la jornada al Catalunya Migdia.
Comencem l'especial informatiu del Catalunya Migdia.
I a les 8 del vespre, les eleccions europees amb Òscar Fernández i els serveis informatius.
El sondeig, els resultats, les reaccions i l'anàlisi d'unes eleccions que marcaran el futur d'Europa.
Diumenge, especial eleccions al Parlament Europeu, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Futbol català. Amb Marc Marvà.
El nostre futbol.
A l'app i web de Cat Ràdio.
Cada dijous a l'app i web de Catalunya Ràdio, Futbol Català. Amb Marc Marvà.
Gols, clubs, derbis, equips en forma, històries conegudes, històries per descobrir. El futbol territorial i el futbol base català a Catalunya Ràdio.
Futbol Català. Amb Marc Marvà. El podcast de Futbol Català a l'app i web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Migdia.